Això és tot, són les 5, les 4 i 4 minuts. Torna tota la informació a les 5 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que aquest dissabte se celebren les eleccions municipals de Sineu que triaran el MUC i la MUQE per l'any que ve i l'altre.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Moment per encetar aquesta segona hora de programa, segona hora de Tèntol. Tenim totes les lletres i ara tenim en Miguel Soler aquí amb nosaltres al control tècnic. Si fins ara hem jugat amb el poble de Consell, ara mos toca conèixer quina és la notícia del dia. I la notícia del dia avui passa per Sineu. Saludem en Miquel Jung,
bon
na Maria Pons i a Celestia Ridem. Eleccions municipals, nervis, molt de nervis. Sí. I ara coneixerem les persones que se presenten per la muqui-muque de l'any que ve i l'altre, que les eleccions són aquest dissabte.
Me fan riure, però m'ha hagut de posar...
S'ha posat en situació.
M'ha posat en sèrio, així com toca.
Música electoral, eleccions.
Sí, un pot de música electoral per entrar dins aquest tema, perquè dissabte se celebren les eleccions municipals de Sineu, és a dir, les votacions populars que trien qui seran el MUC i la MUQE de l'any que ve i del següent. Una jornada festiva que començarà a les 6 de l'hora baixa, a les Sois, i la gent de Sineu podrà votar fins les 8 i després se celebraran els Jocs Florals.
I enguany, en aquestes eleccions municipals, s'hi han presentat 3 candidatures. Són, atenció... La parella formada per Clàudia Toreona i Jaume Forneret. Una altra formada per Antònia Fuli i Marc Terrassa. I la tercera és la candidatura de Marc Martorell i na Tonina Rams.
Ai, quin nervis.
Ens embuarem amb Marc i Tonina. Sí. I Antònia.
Sí, Clàudia, sí, Jaume, sí. Antònia, Marc i Tonina.
Sí.
Bé, però com per això tenen mal noms, no?
Exacte.
Per diferenciar, sí, sí, sí. Per no embuar-se. En tot cas, avui és la jornada de reflexió, però atento al som un servei públic.
Clar, anava a dir...
Sí, sí, però ho poden fer, m'hauran donat permís.
Clar, clar, clar.
Dir, què feim?
Sí. No els hem de desmarcar.
Sí, no, no, m'hauran donat permís. Avui.
Clar, sí, sí, jornada de reflexió.
No, no, no.
Però Miquel Jung, que és una persona amb estrella, en que
contactes,
té contactes...
Influència, sí. Sí, sí.
I ell ha aconseguit donar un espai a aquestes 3 candidatures perquè puguin presentar-se i demanar el seu vot a la gent de Sineu.
I doncs, avui hem parlat de les 3 candidatures i el primer que els han demanat és que representen aquestes festes del MUC per ells. Tots són de Sineu, és a dir, que és una festa importantíssima.
És que no m'ho vull imaginar un MUC o una MUC que no siguin de Sineu.
No, clar, 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 és una festa importantíssima per ells.
Els
tirarien pedres i tot. Començam escoltant la candidata Antònia Fuli, que se presenta juntament amb en Marc Terrassa.
És un sentiment, un orgull, és sentir-se més sinebé que mai, poder disfrutar d'un dia que sempre acabes esperant, poder preparar amb els teus amics la carrossa per sortir de matí en el Puig, muntar 1000 preparatius, ajudar l'associació Muquel, i també volia recalcar que quan érem més petits, que és quan va començar la festa, la podien disfrutar més, ja que eren 30-40 persones màxim, a veure que després ha anat augmentant, i molt, i jo me'n record que quan era petita, mon pare i mon mare me vestien en la camiseta de color rosa, d'ermuc, o fins i tot mare em feia un vestit rosa d'ermuc, I me vestien, me duen, a la festa ho podia veure tot, sense cap problema, i la disfrutava molt. I avui en dia el veure que la disfruti igual, però el veure que Sora Baixa ja s'ha convertit en un extra de gent i ja és més complicat poder acabar-la de disfrutar.
Més coses. N'hi ha d'altres que no coneixen Sineu sense la festa del Muc. Escoltar una Tonina Ramis que se presenta juntament amb en Marc Martorell.
És un dia molt esperat de l'any. Des de ben petits la coneixem i nosaltres, que vam néixer el 2004, el mateix any que el Muc va començar, no tenim record de Sineu sense la festa del Muc. I, per altra banda, també és un dia de molta festa, molt de rosa, molt d'inclusió, molt de respecte i molta reivindicació, i això en el Cinevés mos agrada molt. I ara xerrant de Marc i jo, pues, hem viscut que hi sempre la festa junts i ara esperen que la puguem viure de més a prop l'any que ve.
Clar, per ells no és una neofesta.
No, per ells és una festa tradicional.
Perquè,
ja.
Efectivament, sí, tenen 22 anys i van néixer l'any que ja existia el Muc i la Muc i la Mucada i tot plegat. Així que, fantàstic, aquestes declaracions. Però en tenim més, no, Arbarem?
Sí, però jo volia saber, vosaltres heu anat al Muc?
Sí. Sí,
jo no.
Sí.
És veritat que hi ha una gentada a Sora Baixa.
Jo més d'un any.
No he anat ni a Sant Joan ni al Muc.
Jo més d'un any, però de matí només hi he anat un any que me va tocar fer feina aquí a la ràdio.
Ah, jo també vaig anar el dematí per feina, sí.
I m'ho vaig passar superbé, fent feina. La veritat
que es pregó i tot el show que fan.
És molt divertit, és molt divertit.
Molt
I a més, si vas amb el micro, la gent ve...
Te tiren aigua, també.
Sí, també.
No t'escapes.
No, però és veritat que en la calor no te molesta, tampoc.
No, que va. No m'ho anada. I està tot el poble rosa. Jo crec que si no, no te deixen passar. Bé, ara...
Una vegada hi vaig anar a dinar i me'l van fer el dinar tot de color rosa.
Varen
tenyits espaguetis de color rosa. Varen menjar... Sí, tot el menú era de color rosa.
Potser que se la van currar.
Sí, no, és una cosa espectacular.
I no és salsa rosa.
També,
no
és
que
hi havia maionesa i ketchup.
Hi havia un pot de tot, però va ser increïble. Ja fa anys d'això i... Sí, no. És una festa molt participativa que fa molta feina als xinevetes i xinevetes.
Un sentiment. I ara escoltam un altre candidat, ens diu la seva, na Clàudia Rodríguez Toreona, que es presenta juntament amb en Jaume Forneret. Ens explica que el Muc és molt més que una festa, també és reivindicació.
Sobretot és un dia d'estiu per fer festa, per estar amb els amics i sobretot per fer poble. És a dir, nosaltres trobem que el dia del Muc està encapçalat per la paraula germanor, si s'hagués de definir de qualque manera. I també trobem que és un dia de reivindicació, és a dir, el Muc, amb la sort del Muc, que també és el seu mal, és que és un dia on s'aglutina moltíssima gent i això suposa un altaveu molt gran per xerrar de temes que durant tot l'any queden més arraconats i problemes que s'amaguen darrere altres coses les quals donen més importància. Per això trobem que el Muc, a part d'un dia d'alegria, de germanor i de festa, també és un dia de reivindicació.
Ah, sí, molta reivindicació també hi ha en el Muc, amb molta ironia, molt d'humor, en aquest pregó, sobretot, sempre rius.
Allà que guaiten de la finestra, exacte, si no ho han canviat.
Sí. Jo l'any que hi vaig anar també guaitaven de la
finestra. Arriben en la carrossa i tal, i
sí,
llavors...
Sí, capaç de ser-hi, perquè hi ha tanta gent
que... Sí, n'hi ha
que
molta, hi ha molta.
Estàs estret.
Va, a veure que sí, que sempre rius molt amb aquestes ironies i polèmiques que de les que parlen. Però bé, més coses, mos posarem un poc més seriosos, perquè han d'aprofitar aquest darrer dia de campanya Carreño, que candidats, que bé, els han demanat per què s'han decidit presentar-s'hi de candidats de MUC i MUCA per l'any que ve, i des de la candidatura d'Antònia Fuli i Marta Terrassa mos diuen això, escolteu.
I en Marta Terrassa i jo, en Antoni, hem decidit presentar-nos a la candidatura aquest any perquè mos fa moltes ganes representar la figura del MUC i la MUCA, ja que sempre des de petits hem viscut la festa, des de primera fila, any darrere any hem anat participant a lo que sigui de la MUCAL Foundation, i res, jo també des de petita, com que veure la figura de la MUCA sempre m'ha fet moltes ganes poder anar amb les teves que te recolzin, poder trobar-te després amb el MUC i poder seguir la festa i acabar-la amb el MUC. És tot un orgull. I també en Marc i jo, pues, pel caràcter que tenim, que no tenim gent de vergonya, som molt festeros, pues, creiem que també ens pot tocar molt poder representar el MUC i la MUCA.
Gent pareix que va trista, que no es fan reunions, ni es veu cap propagandista, i és que vol sentir...
En Marc Martorell i en Antonina Ramis ens han contat que aquesta coralla de presentar-se per la MUC i MUCA junts ja ve de molts d'anys enrere.
Bueno, per la meva part, jo sempre he pensat en presentar-me des de petit. És que quan he petit, la figura del MUC és com si fos un superheroi. I, clar, i jo sempre que he pensat en presentar-me, sempre he pensat en Antonina, perquè sempre hem estat amics, sempre hem estat junts, i això, que si no era un vell, no era ningú.
I, bueno, que el MUC, com que és una festa, nosaltres un dia junts de festa, vàrem decidir que enguany era l'any. I ja a partir d'aquest dia, amb els amics, hem anat muntant vídeos, fotos, i, bueno, ho hem fet entre tots i ha anat molt bé.
És que no hi ha eleccions, la gent pareix que va trista, que no es fan reunions, ni es veu cap propagandista.
Que jo ara pensava, i deu sortir qualque història d'amor entre MUC i MUC.
Ja supos que sí.
Perquè...
aquests dos em fan pinta.
Jo ara dic que aquest, no sé si són amics,
no sé si
o són
amics,
amants,
no,
com diu Antònia Font.
Però tant d'any que feia que volien anar junts...
Entre MUC i MUC, dius, eh?
Clar, que hagin fet s'encuentro aquest que fan a la plaça i després de cop i volta hagi sorgit l'amor.
Exacte, seria molt guapo.
Entre sentiments a flor de pell, bé, no ho sé, un dubte que mos plantegem.
Pot passar.
Haurem de fer una investigació.
Ja la pròxima investigació sobre el MUC serà aquesta.
Dilluns en sabrem anirem... qui ha guanyat.
Anirem en el MUC en guany per saber men.
Si l'off és indient o no és indient. Bé, i na Clàudia Rodríguez i en Jaume Forneret ens diuen que fa 2 anys ja s'hi van presentar i ara i ho tornaran a intentar.
Bé, nosaltres ja mos van presentar fa 2 anys i com que no va poder ser, mos va quedar aquesta coseta de dins de voler tornar-ho a intentar. I també, a part, crec que dur vestit i secreta del MUC i la MUCA un dia com aquest és el somni de la gran majoria d'infants i nevets, sobretot ara aquests darrers anys que s'han popularitzat la festa i que poden dir que fins i tot ha esdevingut com un símbol del nostre poble. I per això, quan ets gran, quan arribes a ser un poc gran i tens oportunitat, trobem que l'has d'aprofitar en el màxim, ja que tenir el plaer de ser MUC i la MUCA durant un dia és bàsicament complir un somni.
I a Cineu en aquestes eleccions se les agafen ben seriosament, tant que fins i tot fan campanya electoral pel poble i també a les xarxes socials. En Antònia Fuli i en Marc Terrassa mos han explicat què han fet ells durant aquesta campanya.
La campanya és la veritat que mos ha duit bastanta feina. És vera que l'havíem xerrada de feia estona, però sempre surten coses superimprovisades. Antònia i jo quedàvem per fer qualsevol cosa i mos sortien altres idees per fer altres dies. El mateix dia teníem un pensat fer una foto o un vídeo i mos sortia fer diferent foto, diferent vídeo i diferent diàleg i això. A nosaltres, la nostra candidatura s'ha basat en fer veure en el poble que pertanyem a Cineu, que som de Cineu i mos sentim de Cineu, que això és algo únic per nosaltres.
Marc Martorell i na Tonina Ramis diuen que han fet una feinada perquè aquesta campanya surti bé. Vinga, els escoltam.
Baix, en el nostre punt de vista, ha estat una supercampanya. Hem fet un munt de vídeos a les xarxes socials, Instagram, Facebook, hem penjat història per Instagram. De fet, això no està possible sense en Masai, que és un superartista, que fa unes fotos i un vídeo de l'hòstia. I d'aquesta candidatura, sobretot, destacem un vídeo d'un robatori que crec que hi apareix una pel·lícula de Netflix, on entram a robar les màscares i ens trobem diferents personatges del MUC, que ens diuen que no les poden robar i que només ens queda anar per la via de les eleccions. I també podem destacar un així un poc més reivindicatiu, que res que ens queixem de la massificació turística, de que mallorquins i mallorquines ja no podem anar a la plaia ni passar gust d'aquests espais que de la nostra terra, i bueno, un poc això.
Pel·lícula de Netflix, han dit,
pel·lícula de Netflix, un robatori. Sí,
és que, clar,
un robatori de les màscares del Muki Samuka.
Jo no acabes programa, hauré de mirar tot això per xarxes socials.
Per Instagram, ara te'ls passaré.
Vinga. I atenció, però, perquè hi ha una candidatura que s'ha desplaçat fins a la península per fer aquesta campanya electoral. Escoltau en Jaume Forneret i na Clàudia Rodríguez.
La nostra campanya s'ha basat principalment en dos vídeos, un de presentació i un quasi-quasi de cloenda, i sobretot moltes publicacions un poc divertides i de paròdia. Paròdia tu el vídeo de Mariano Rajoy de ese alcalde que li dije al vecino i això. I també hem fet diferents publicacions, per exemple penjat una lona en el campanar de cineu quan va fer en Joan Laporta quan es va presentar president del Barça. Hem fet una publicació un poc més reivindicativa sobre el paper de la dona el dia del MUC. I el segon vídeo que vàrem fer va ser perquè, de rebot, va coincidir que jo enguanyava les festes de Sant Fermín, i a part de que el dia del MUC feim un encierro i un xupinazo i això, ho vàrem fer venir bé i vàrem fer un vídeo tipo que fa 2 anys no m'havia anat bé, no havien guanyat, que qualque cosa havien fet malament, i anàvem a la festa de Sant Fermín a aprendre dels millors, perquè és veritat que són 9 dies de festa sense aturar i una festa molt, molt divertida. Serà una gran festa amb música guai, Barbín i
Ramones i Heavy Villas. Oh, oh, oh.
No sé si els hi sortirà bé, això de fer 9 dies de festa, ja com fan a Pamplona.
El Manco venen entrenats, eh?
Exacte, són joves, el Manco ho paren a aguantar.
Però sí, bé, han anat fins a Pamplona, fins a Sant Fermín, a cercar idees.
Increïble.
Ja veurem ben com van aquestes idees. Molt bones campanyes, en general.
Sí,
s'ho mereixen tots a la victòria. Però ara arribem en el moment més important. Els hem donat aquest minut d'or perquè mos diguin per què els xineuers i xineveres els haurien de votar.
Ara tenim speech.
Clar que sí, clar que sí. Faltava això.
El meeting.
I per què no han volgut fer un debat, perquè
hauria
durat una hora. Començam amb les paraules de la parella formada per n'Antònia Fulli i en Marc Terrassa.
Nosaltres mos volem presentar i volem que la gent mos voti, ja que som dos nins que mos agrada molt la festa, mos agrada molt fer poble, sempre molt voràs pel poble, i que sempre hem viscut la festa del MUC des de ben petits, des de que va començar, i mos encantaria poder representar MUC i la MUCA en aquest dia tan especial, ja que sempre esperam 365 dies perquè torni aquesta festa i mos encantaria representar-la junts. Start spreading the news. You're leaving today. Tell him, Frank.
I want to be a part of it. New York, New York.
Your vagabond shoes, they are longing to stray.
I vam escoltant Antònia Full i en Marta Rassa, i ara sentirem na Tonina Ramis i en Marc Martorell, que demanen el vot per aquests motius.
Jo sóc na Tonina Ramis, de mal nom Confit.
Jo sóc en Marc Martorell.
I, bueno, mos hauríeu de votar perquè en Marc i jo sempre hem estat molt units i creiem que és d'això el que va el Muc i sa Muque, de que estiguin units, de que sigui amigable, i després també que si sortim de Muc i Muque mos representaran ses queretes de manera amb molt d'orgull, en respecte i amb molta diversió, que és el que caracteritza la festa del Muc. Make it there. You make it anywhere. It's up to you, New York, New York.
I doncs tenim aquests primers candidats que deien que els agrada molt la festa, tenim el segon candidats que deien que estan molt units, i ja per acabar, el minut d'or d'Anna Clàudia Rodríguez i en Jaume Forneret, hi haurà polèmica perquè asseguren que són els únics que duen un programa electoral.
Bé, nosaltres som la Clàudia Rodríguez, de mal nom Toreona, i jo en Jaume Ripoll, de mal nom Forneret, i la veritat que crec que ens hauríem de votar, i per no repetir el de fa 2 anys i les altres candidatures, crec que ens hauríem de votar perquè hem estat l'única candidatura que ha presentat un programa electoral. I quan jo vaig votar a les eleccions, per exemple, del govern, el primer que faig és llegir-me els programes electorals dels partits, per la qual en aquesta elecció només poden llegir el nostre, perquè som els únics que n'hem fet. I bé, aquest programa electoral són 10 punts, els més destacats per jo són crear una barrera a la altura del Festival Parc per aturar aquesta gent que només ve a fer macro botellot, impulsar, per exemple, el sector estratègic de la pomada, i també el darrer punt, en aquí tanquem els programes, prometre també tot el que prometin les altres candidatures. I, bueno, això serien un poc els motius de pes per als qui mos haurien de votar.
I d'aquí tenim els tres representants a Muki Mukia. Ja està tot servit. Demà esperant aquestes votacions i nosaltres dilluns vos direm qui ha guanyat. Diumenge ja ho sabrem bé, dissabte vespre
ho sabrem.
Ja. I diumenge. També se sabrà, però nosaltres vos ho contarem dilluns en aquest programa. Així que molta sort a les tres parelles.
Sí, a nivell.
Sí, sí. I molt de nivell, molt de nivell. Capaç, i gràcies per explicar-nos tot això.
I tant que sí.
Super detallat.
Ser millor.
Ara parlem.
Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa. Quin és el teu moment de Tèntol?
Bé, el meu moment de Tèntol és quan puc arribar a casa nostra, ja és hora baixa, tard, normalment a darrera hora, i aconsegueix seure'm a la terrassa i obrir les finestres i mirar la mà. Tens la sort de viure davant la mà i m'assec a la butaca i mir i no faig res més.
TV3 Ràdio és actualitat.
La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
Aquest diumenge, la gran final del Mundial es juga a IB3 Ràdio.
A partir de les 8:30, Espanya, Argentina. La selecció espanyola vol aixecar la Copa del Món i brodar la segona estrella a la seva camisa.
I els vostres en joc vos ho contarem amb la millor narració, amb l'anàlisi i amb connexions en directe a totes les illes per sentir l'emoció de l'afició espanyola.
Diumenge a les 8:30 del vespre tens una cita mundial.
A IB3 Ràdio.
Primera pregunta que feim sempre. Si a tu t'he dit mòbil, que te venes cap primer de tot? si te dic càpsula que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur,
portada,
si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.
Jugar a la platja. A la platja no només anam a prendre el sol o a banyar-nos. També és un bon lloc per jugar i passar-s'ho bé, a qualsevol edat. Un dels jocs més clàssics són les pales, on dues persones es passen la pilota intentant que no toqui terra el màxim de temps possible. Si volem jugar en equip, podem optar pel vòlei platja o el futbol platja. Això sí, millor fer-ho en espais habilitats per no molestar ningú. També hi ha jocs més tranquils, dins o fora de l'aigua, com el disc volador, conegut també amb el nom de la marca comercial Frisbee. O, si no, passar-nos una pilota inflable. Per als més creatius, fer castells d'arena continua sent un clàssic que no falla. És divertit, estimula la imaginació i sovint acaba sent cosa de grup. I sí, els infants en són els grans experts, però molts d'adults també hi cauen. I després hi ha un altre clàssic estiuenc, que és enterrar-se dins l'arena. Això sí, sempre amb seny i amb cura per evitar incomoditats o riscos. I vosaltres, quin joc trieu quan sou a la platja? I terme explicat, terme acabat.
Sole, cuore, amore. En Jaume Miranda.
Jaume Miranda, com estàs?
Com va? Mira, estic asfixiada, Colau. Estic fatal de calor, però estic feliç de xerrar amb vosaltres.
Asfixiada, Colau.
Tots estan igual, és a Barcelona. Sí.
No, aquí s'està fatal. Clar, és que per fer-ho més local he dit asfixiada, Colau. Espero que vos hagi agradat la meva broma.
Sí, no, han rigut.
Molt bon inici, Jaume.
Idò, nosaltres també aquí asfixiades, Jaume. I IB3 Ràdio, però hi fa bon estar. Avui per parlar de ses famoses... Sí, jo no sé si ses famoses tindran tant de calor...
Jo crec que no. Crec
no
que elles
tenen... elles.
No, quan un és ric, tot se soluciona, no?
Estopets, pagant Sant Pere Cantes, a les dintes d'aire condicionat sí, ja. I per envant.
Totalment, clar.
Les illes més sol·licitades entre les famoses, com sempre, però són Mallorca i Eivissa. De moment, Jaume, mem.
Sí, a veure, ja vos dic que... Ja supos que les illes ho heu notat, estem ja massificadíssimes, estem en ple estiu, i evidentment hi ha moltíssima gent anònima, però també hi ha gent famosa, com ja du passant des de fa dècades, i aquests dies hem tingut molt de llot de luxe per a Eivissa, que també això és un clàssic, no? I els tripulants VIP han anat variant depenent de la barca que vulguem enfocar la nostra mirada. Per exemple, una que ha estat amb llot descansant per a Eivissa, sabem que ha estat Naitana, que és una clàssica absoluta ja de sa illa Pitiusa, i ha penjat diverses fotos lluint posat estiuenc en aquest vaixell, en aquesta embarcació, amb el text «Siempre vuelvo a mi lugar favorito». Oh. Hem de recordar que Naitana, no sé si sou molts seguidors o no, des del plató.
Uns més que d'altres.
Jo sé que se va rompre un dit i va fer un concert, un sí, i se mori de mal de pobre. Ja no sé si aquí s'ha recuperat aquestes vacances per les nostres aigües.
Jo m'imagino que sí que se deu haver recuperat de lo del dit, perquè va ser com una petita fractura, crec. O sigui, era problemàtic, perquè aquell mateix dia cantava Saragossa, d'això deu fer una setmana, si no record malament.
Por ahí, sí.
Però ara ja s'ha recuperat, a més, precisament el que tu dius. Ha estat a Eivissa, el que no cura la massa helada d'Eivissa no cura res.
Total.
I em dediques una pausa que precisament està encapsulada un calendari bastant replet de concerts, perquè ara ella està en el seu World Tour en actiu, que va fer parada a Mallorca, en el Mallorca Live Occident fa unes setmanes.
Sí.
I segueix endavant, que a mi em fa molta gràcia lo del World Tour, perquè per ara només fa parades a Múrcia, a Torremolinos i Saragossa.
És el món.
Sí, o sigui, no vull despreciar llocs com aquests, perquè a més un dels afectats seria Mallorca, però jo m'imagino que en algun moment sí que farà el salt a París o alguns altres llocs més considerats internacionals. No
clar,
sé.
Seria bé. Planet Tour.
Exacte. Que, a més, també, ja, crec que ja ho vàrem comentar l'altre dia, me fa molta gràcia perquè en Aitana sol ser bastant, per dir-ho d'alguna forma, conflictiva amb la premsa rosa especialment, és a dir, no té molt bona relació, però a part de que la sol alimentar habitualment amb docu-realities a Netflix parlant de la seva vida personal, cada estiu està a Eivissa i és una cosa que sempre me planteig. Si tu el que no vols és persecució mediàtica, per què no estiueges a Pontevedra, me deman, que no hi ha ni un sol fotògraf.
O no diguis on ets, també. Però,
clar, això...
Bé, però perquè ella val anar a su lugar favorito.
Bé, sí, que és aquesta cosa de, bé, no m'agraden les càmeres, però alhora una mica sí, no? Bé, no sé.
La necessita.
Poquet sí, jo.
Sí, jo crec que sí. De fet, un altre que també és habitual d'Eivissa és la seva ex-companya d'OT, na Lola Índigo. No sé si vos agrada més o menys que Aitana o vos és exactament igual, no sé.
Jo ni una ni l'altra, però sé la de la perruca també. Jo el que vaig veient que és per Instagram que els hi van passant.
Estàs posadíssim el dia.
No, no.
Perruca, sí. Se passa.
Sí, mira, t'explic. Na Lola Índigo també ha compartit la seva experiència pitius a les xarxes socials. Vos podeu imaginar molt de iot de luxe, biquini, paelles de marisc i inclús visites nocturnes en David Guetta a Ushuaia, que ja està fent residència com des de fa 10.000 anys, cada dilluns allà a Ushuaia, punxant.
És un fàcil.
Sí, sí. Na Lola Índigo també va anar a una altra festa que és molt reconeguda, que se diu Breix, que és d'origen argentí, que és bàsicament una festa així com molt colorida, música urbana de fons, que se celebra a Amnesia, a Eivissa. I s'han fet virals aquestes imatges on Na Lola Índigo se posava a ballar enmig de l'escenari i perdia literalment sa perruca.
En aquest punt, passa perruca.
Sí, perquè ella aquí ho dona tot en un escenari.
Clar, ella fa com un gest, així com una versió més urbana i reggaetonera d'en Rafaela Carrà, perquè mos entenguem,
sí.
I li vola sa perruca literal. O sigui, de fet, està cantant i hi ha un moment que ja no se la sent perquè està recoint els seus pèls d'en terra.
Home, seus. Els ha pagat? Bé, si
se'ls ha pagat, són seus.
No, però, he de dir que... De lo desmelenada que anava, o dels aires, perquè, clar, en aquestes discoteques no, també hi ha molt d'aire.
Era de l'energia.
Sí, perquè molta ella fa energia. Unes coreos com a molt potents, sí. I sí. Bé, ella va anar, si no record malament, a Fama a bailar o qualque cosa de queixes. Ella és molt bona ballarina.
I, a veure, sí. com és aquesta perruca?
Molt llarga.
Llarga, sí.
Molt llarga, amb una cosa que se diria com a efecte mojado, en castellà, sí. Com efecte mullat, com si dugués espuma recent posada. He de dir que van entrevistar en els perruquers, encarregat de col·locar-li les perruques, perquè és tota una enginyeria enganxar aquestes perruques i que quedin bé. No és com nosaltres quan anàvem amb una perruca de desfressa. És de cabell natural, s'ha de cuidar, s'ha de pentinar, inclús s'ha de tear. I el perruquer va dir que no és que estigués mal enganxada a la perruca i no és que ella... fes un gest tan terrorífic que la tombés, sinó que per mala sort, com que és molt llarga, la cabellera artificial, se li va enganxar un cabell a la sabata.
No. Ostres!
I és com que va fer... bé, va fer estirada ella mateixa i se va deixar amb el cap a l'aire i se la va allà amb la típica... com el típic rebocillo com a per sí. Amagar el teu cabell natural.
O el que se paren les predines quan se paren a rulos, no? I esperen que...
Exacte. He de dir que aquests dies a la xatxa s'han enrigut d'ella per si tenia algun tipus d'alopècia o de problema que la derivava a la calvície, cosa que si fos així no passaria res, però és que en el cas de Lola Índigo no és que no tingui cabells de forma natural, és que a ella li agrada experimentar amb diferents tints, talls i formes, i amb sa perruca és molt més senzill a l'hora de després tenir els cabells cuidats i no aplicar-se tant de producte. Ho fan moltes famoses, de fet, Nevat Gyal també, na Kim Kardashian, moltes famoses van amb perruca.
D'acord. Sí, no sé. Amb en Jaume Miranda també.
És que la gent s'ha sorprès molt i és una cosa que no entenc, perquè tu dius, mem, està clar que el pèl no te creixerà quatre pams de cop. Però bé.
Ja, això ha passat amb Penélope Cruz, que va anar a veure la selecció espanyola un dia i dues que veis per damunt les espaldes i va tornar des cap d'una setmana i els duia a prop del cul. I va dir, home, això...
Clar.
En una setmana, no.
Alguna cosa està passant, no? Vull dir, al final... pareixen immortals, però al final
però
el desenvolupament capilar és el mateix que el nostre, sí. I els cabells no te creixen diferent.
Així és. Bé, curiositats a banda, aquesta ha estat l'anècdota de Lola Índigo, però hem de continuar, Jaume. De qui hem de parlar ara?
Mira, a mi m'agradaria xerrar d'una superestrella, trash, per mi, que és na Victoria Federica.
Has dit trash.
És aquí, de Victoria Federica.
No, sí, i he decidit que ha de sonar aquesta música perquè és una situació una mica...
Ai.
Gràcies a mi mateix, aquesta cançó. Bé, o sigui, ha tingut una mica d'inconvenients, per dir-ho d'alguna forma, les nostres illes, i vos explico. Aquest dies l'hem tinguda tant per Mallorca com per Eivissa, en la Victoria Federica, que per qui no la situï, és la filla de l'infant Elena i de Jaime de Marichalar, per lo tant, neboda del rei Felip VI, i ara convertida en una espècie com a d'influencer conservadora, per dir-ho d'alguna forma, no? I de bé, aquests dies estan navegant per les nostres aigües amb es Doña Francisca, que era un veler de luxe de 52 metres de llargada, i com totes les demés, i de forma totalment lúdica i aparentment divertida, ha compartit fotos de la seva experiència nàutica davant els seus 400.000 seguidors, que no... són molts, eh?
Sí.
Bàsicament, ha escrit, juntament amb unes fotografies en biquini, un text on posa: nascuda per viure a una illa, anar descalça, menjar fruita, estar morena tot l'any i estar sempre a la mà. Me vull quedar, per favor, i gràcies. Me fa molta gràcia aquesta com a idea exòtica de que les illes sempre anen descalços, per cert, no?
Sí.
I només menjant fruita.
I estar moreno.
Per Ventura Formentera, encara més, però vaja, sí, d'uns sabates, en general.
Sí, no, que tenen com aquesta idea que, no sé, com si fos una vida de Mowgli o una cosa estranyíssima.
Sí, no,
bé, m'al·lucina.
I que molts illencs tradicionalment han viscut d'esquenes a la mà, però bé, també.
No, no, clar, total, però bueno, clar, els famosos venen aquí i viuen una experiència futurística i zero propera a la realitat local, evidentment. I de bé, aquestes fotos, amb aquest peu amb aquest test, amb aquest peu de foto, han despertat moltíssims de comentaris positius, però alguns negatius, i per això la música una mica tenebrosa, perquè una seguidora amb molt mal peu li ha decidit relatar el següent text. Atenció, diu: me sorprèn que tots els missatges afalaguin a Victoria Federica en lloc de qüestionar la seva extrema primor. No és un bon exemple per als joves, cada cop hi ha més problemes de TCA. Que problemes de TCA bàsicament són de conducta alimentària per qui estigui despistada. Evidentment, Victoria Federica, que sol ser un perfil que no contesta perquè sempre practica com un mutisme selectiu, tant davant els micros com a xarxes socials, aquesta vegada sí que ha contestat i ha dit contundentment: me sorprèn que parlis de cuidar els joves mentre normalitzes comentar el cos d'una persona que no coneixes a xarxes socials. Això tampoc és un bon exemple, una besada i te desig lo millor. Jo no sé què opinareu, però a mi la Victoria Federica no és plat del meu gust. De fet, lo de trash que he dit en el principi, con a trash, és amb absoluta ironia. No m'interessa gens com a figura mediàtica, però és vera que aquest comentari, mira, per poc que xerra, troc que ha estat acertada, no?
Està ben dit, sí.
I ben important.
Sí, i que al final les coses de ses persones, ja no dic ni famoses ni no famoses, no s'han de comentar en cap cas. No només si el cos que estàs observant el consideres gras per els teus paràmetres, però és que si està prim, tampoc. O sigui, és que és millor, si tu vols que una persona està mona, per exemple, li dius que està moníssima, però sense fer com especificacions del seu cos i ja està, no?
Totalment, d'acord. Hem d'anar avançant, Jaume, perquè tenim poc temps avui, però tenim una altra famosa, és una dissenyadora i una clàssica també, Agatha Ruiz de la Prada. Què en sabem d'anar Agatha Ruiz de la Prada, Jaume?
Idò, mira, sabem que potser Agatha no està vivint el seu millor estiu ara mateix. Ja sabeu que Agatha és un habitual de la illa de Mallorca i té una casa molt polèmica a la Costa dels Pins. I dic polèmica perquè, com sabreu, sa casa estava envoltada d'un procés judicial degut a sa piscina, sa terrassa i sa embarcador, que estaven construïts a peu de platja, no? Directament a sa roca. Una zona que ara se considera de domini públic. Ella sempre ha sostingut que sa piscina era plenament legal, perquè, segons ella, se va construir abans de l'existència de qualsevol llei de costes. Però l'Audiència Nacional va confirmar en 2021 l'obligació de tirar tota aquesta construcció privada a favor de l'ús comunitari. I això ja va començar, se va començar a executar aquest mes d'abril per part del govern de, per part del nostre govern balear. Així que Nagata, suposam que se manté mega enfadada amb aquesta resolució, com ja s'ha demostrat fa uns mesos, i clar, aquest és el seu primer estiu sense aquesta piscina de luxe de forma ja oficial. De fet, fa uns dies, aquesta setmana, ha penjat una foto a Mallorca com un primer pla, diguem, tombada a la gespa de sa casa amb sa tavallola, com prenent el sol, amb una cara de moc que no vos podeu imaginar. O sigui, com una cara, una cara de preva torrat de pastanaga bollida, increïble, en teoria, disfrutant de sa seva etapa estival. O sigui que jo crec que realment aquesta foto no crec que sigui casualitat i crec que és un poc per el seu emprenyo amb sa relació que està tenint conflictiva amb el govern i aquesta piscina, no?
No ho sabem, tampoc. Però vaja...
Té pinta, però.
Sí.
No se pot tenir tot en aquesta vida.
Aquests dies si en publica més i està més contenta la dona. Però qui també és a la Costa dels Pins és Ana Obregón. Jaume, sí, després d'aquella ofensa que va fer amb el Posado Estiuenc, Ana Obregón és a Mallorca.
Sí, mira, la tenim a la Costa dels Pins des de dimecres d'aquesta setmana, a la seva mítica casa familiar a peu de platja, on ella estiuetjava ja des de petita, que se diu El Manantial. Aquesta casa que, de fet, és on varen començar els posats d'estiu l'any 92, però que ja sabem que aquest any no s'adonarà perquè ja en va fer un amb una marca d'hamburgueses. I de bé, està allà amb la seva filla neta, Nana Sandra, i sembla que podria ser el seu últim estiu en aquella casa, i vos explic. Des de la mort dels seus pares, ara ja fa uns anyets, un va morir l'any 2021 i l'altre l'any 2022, Nana Obregón i els seus germans, que són copropietaris de la casa, la varen posar a la venda. Estem xerrant d'una casa gegantina de 6.000 metres de terreny, amb una pista de pàdel, piscina amb vistes a la mà, 7 habitacions, un pou d'aigua, un punt per embarcacions, etc. Una casa que ara mateix està valorada entre 25 i 35 milions d'euros amb possibilitat de negociar amb aquest baremo. No sé si estàu interessats en aquesta compra.
Negociats. Qui pogués.
Reguetetgeu poc.
Sí.
Clar, sí, i aquesta casa, precisament, perquè supos que són diversos germans a posar-se d'acord i que es preu és elevadíssim, per suposat, i que, a més, és una casa que la va fer molt d'amor, es para de Nana Obregón, però la va fer en els anys 60 i deu moltes coses a reparar, a pesar de que sigui una casa molt gojosa. I de bé, clar, no estan posant fàcil sa venda, no? Que ja fa com uns anys que està a webs online per posar-la, això, en compra. I igualment, Nana Obregón ha deixat entreveure aquests dies, davant dels paparazzi, que això, que podria ser el seu darrer estiu, que pinta que sí, que té com aquest pàlpit, deixant entendre que està en procés de venda ja oficialment. Per tant, sí que pareix que aquest podria ser el seu darrer estiu a Mallorca.
Doncs, a veure què passa. Em baixant d'acabar avui, Jaume.
Bé, ha estat un viatge increïble perquè vos he passat de les estrelles més contemporànies com Naitana fins a Nana Obregón.
Totalment.
He fet un recorregut.
Moltes gràcies per aquest viatge, Jaume.
No, a vosaltres, sempre per deixar-me navegar amb vosaltres.
Jaume Miranda, moltes gràcies. Una ferrada forta. Fins la setmana que
ve. Una abraçada,
que
vagi bé.
Sí, sí, sí. Gràcies.
Sí, té pinta de que sí, té pinta de que sí.
Gràcies. Molt bé, continuem amb més temes.
IB3 Ràdios, memòria. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Tèntol, un programa amb continguts a Balcana, a Batxaf i a Cocavols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
I ara vos hem d'explicar que demà dissabte, 18 de juliol, i diumenge, dia de nou, tindrà lloc l'acte central de l'any Blai Bonet, titulat Una veu plena de nius, dissabte al Pati de les Dones de la Misericòrdia i diumenge a Santanyí.
Pensa en els meus musclets teus entre els romanins del mar. Quan passis entre el vell veure i la fabreguera del corral. Per escales de sospirs m'invadeix tota la sal. Pensa i sempre, pensa i sempre, quan passis entre el vell veure i la fabreguera del corral.
Una veu plena de nius, demà dissabte al Pati de Dones de la Misericòrdia, està organitzat per Fundació Mallorca Literària, donarà el sus a partir de les 8:30 en aquest pati tan emblemàtic de ciutat. Mercè Sant Pietro, Sílvia Bel, Toni Gomila i Jaume Madaula seran les actrius i els actors de diverses generacions i diccions que faran aquesta sessió de lectures i relectures compartides.
I nosaltres en volem parlar de Carme Castells, directora de la Fundació Mallorca Literària, que ha dirigit aquest projecte, i també l'actriu Sílvia Bel. Com estàu? Benvingudes.
Hola, bones. Hola, gràcies. Bona tarda.
Moltes gràcies a totes dues. Carme, com estem començant per tu? Aquest és l'acte central de l'any Blai Bonet.
Mira, ahir feien broma i deien que era l'acte equatorial, no? Perquè és central, però és central en un sentit cronològic, estem a la meitat de l'any Blai Bonet. És un any que el vàrem estrenar a principi d'any, però que realment culmina el 10 de desembre, que és quan se compleix el centenari de Blai Bonet. Però no volíem haver d'esperar tant i vàrem pensar que dins la Lluna Envers havia de ser també el lloc per amplificar la paraula d'en Blai Bonet. I per això ens vàrem embarcar amb aquesta producció, que de moment ens està donant moltes alegries d'una manera interna i que a partir de demà compartirem amb el públic. Mm.
I una de les persones que ho compartirà també és Sílvia Bel, l'actriu. Com estàs, Sílvia? Benvinguda també.
Moltes gràcies, molt contenta de ser aquí, de compartir aquest projecte amb tota la gent que vulgui venir, que crec que ho gaudiran moltíssim.
Que bé. Sílvia, coneixies Blai Bonet?
Sí, el coneixia, havia per amistat amb altres poetes, que s'havien fins i tot cartejat amb ell. Jo havia entrat ja a la seva obra i sempre ha sigut un poeta que he admirat profundament. És un poeta d'un talent i és un referent, en molts sentits, no?, de la nostra llengua. I em fa molt feliç perquè tampoc és un poeta que sigui allò molt evident, té moltes curves i parla molt d'aquesta terra preciosa i meravellosa, i també parla molt de la seva vida íntima. És un tou de sorpreses. Uh-huh. I realment ens ha donat moltes alegries.
I tant. I Carme, com l'heu dissenyat en aquest espectacle? Perquè una de les veus, com deien, és la Sílvia, que és espectacular, però no estarà tota sola damunt l'escenari.
Mira, idò, he de dir que fa un any, en la Lluna Envers de l'any passat, vam tenir la sort de tenir un espectacle que era en la Sílvia posant veu a tota una selecció de poesia catalana. I en aquest moment, en aquesta trobada, nosaltres ja estàvem donant forma a Saint Blai Bonet i senzillament vam veure clar que volíem això, no?, per Saint Blai Bonet, un espectacle en què la paraula d'en Blai aparegués el més neta possible, el més ben dita possible, no? I això només era possible si ajuntàvem això, no?, un equip d'intèrprets de primera, que senzillament fessin, mira, això que en Blai diu, fer de canyes humanes, no?, a través de les quals passat la paraula d'en Blai i molt la duguessin. I això és un poc la filosofia d'aquest espectacle. És un espectacle que, evidentment, té una dramatúrgia, que té diferents moments, diferents temperatures, diferents colors, no? Tant per la temàtica com per to, que també li donen cadascun dels intèrprets, però que, en essència, és absolutament reverencial cap a la paraula d'en Blai Bonat, perquè és una paraula plena de veritat, plena d'epifanies. Això jo crec que s'aconsegueix molt bé quan llegim la poesia d'en Blai, però és que quan està ben dita aquesta poesia encara creix un parell d'alçades.
Clar, seran lectures i relectures compartides, dèiem, però com s'ha estructurat? Quina serà la seva estructura?
Bé, per sa dramatúrgia vam comptar en sa creació d'en Joan Tomàs Martínez, ben conegut de tots, no? Ell és poeta, és dramaturg i també és un bon coneixedor de l'obra d'en Blai Bonat. I aleshores amb ell vàrem fer una selecció d'aquells temes que ens ajudaven a sintetitzar la figura d'en Blai, però sense anar en els llocs comuns, no? Sense anar en els tòpics o en els poemes que podíem considerar com a més esperables. En Joan Tomàs va fer una feina magnífica i fruit d'això tenim una dramatúrgia que ens acosta en Blai cercant alguns fils, no? de guió. Un fil és el tema de les relacions humanes d'en Blai, les seves relacions de correspondència, també alguns punts d'interès per en Blai, com són la mà, el desig, que és una força latent en tota la poesia i la narrativa d'en Blai, i així anem tocant diferents dels eixos de la seva obra, per senzillament això, no? Per aprofundir un poc en quin era el seu fil de discurs i sobretot jo crec que també molt en la intenció d'obrir Blais que potser no són tan coneguts, que són més, que estan més a sombra, no? De la seva obra, però que són de cop citacions o fragments que ens acosten a una veritat rotunda.
Sílvia, què hi farà reviure d'en Blai Bonat?
Què hi farem reviure?
Sí, què hi faràs tu? Cas, sí, en el teu cas.
Ah, fantàstic.
Reviure i sentir.
A part de tot això que explica la Carme, que és ben bé així, doncs cada un ha adoptat un rol diferent, diguéssim, però que en el fons són tot una mateixa cosa, que és la seva veu. I ens hem repartit... Aquesta és com un recorregut a través de l'obra i també, d'alguna manera, explicat en moments íntims que es passen el relleu de l'un a l'altre i combinat amb la música de Marc Grimal, del Carles, que són fantàstics i que donen un to i que ho embolcallen també amb aquesta música mediterrània que jo crec que fins i tot el propi Blai Bonat quedaria d'alguna manera, no ho sé, potser... crec que estaria content, encara que no pugui veure-ho, no? Però que li recordaria una mica tot aquest món seu tan complex i tan interessant. I nosaltres estem damunt de l'escenari per servir aquesta paraula, bàsicament. Per res més. Res, cap més floritura. Simplement servir la paraula de Blai Bonat.
Mm-hmm. Home, ja, genial.
Genial.
Sí, ja és un bon repte, sí.
Sí. Ens sentim molt privilegiats també de tenir aquest equip artístic que, ja ho dic, no? Aquests quatre veus d'en Blai, que són la Mercè Sampietro, la Sílvia Bel, en Toni Gomila i en Jaume Madaula, i també en Sílvia, en tot el seu bagatge, de saber dir la poesia i que exerceix també un poc les funcions també de director escènic o d'assessorament escènic, perquè creien que era molt important transmetre aquesta manera de concebre la poesia com un material preciós, no?, per ser compartit. I en paral·lel també gaudir d'en Amar Grimalt, en Carles Medina, que han estat treballant a partir de textos d'en Blai. Crec que s'està construint, i ara aquest dia estem en els darrers assaigs, però s'està construint una atmosfera molt Blai Bonatiana, que com diu una Sílvia, creïn sincerament que en Blai li hauria fet ganes, no?, de veure i s'hagués sentit ben a gust.
Ara sou juntes assajant, sentint com a Renau de Gris.
De Xigales.
De per darrere.
Bueno, és que fa molta calor, sí, Castilla, eh? A veure.
Són dies intensos, són dies feixuts, eh?
Sí, els grins, sí, estan excitats, eh?
No m'estrany, amb aquesta calorada, ja ho podeu ben dir.
Mare de Déu, sí.
Sou assajant, però ara sí?
Bona, ara sí, ara just estàvem anant de camí cap a l'assaig de Sora Baixa. Es va estar sent un dia feixut per tots els que estem arreu, no?, de Balears. Mos hem refugiat un poc en sa poesia, però bueno, es feixuc.
Sí, sí, tant. Sa poesia sempre mos refugia, això és així. Per tant, és un bon moment per anar a veure aquest espectacle dedicat a Blai Bonet. Demà la misericòrdia, Carme, però diumenge a Santanyí, per sa gent que no pugui anar a Palma o a Sant Revés.
Sí, així és. Tenim aquestes dues funcions. Primer a Palma, en el Pati de les Dones de la Misericòrdia, i diumenge ho farem a partir de les 8 en el Pati del Col·legi Bisbe Verger de Santanyí, que és just a davant de la casa Blai Bonet. I abans, a les 7 de l'hora baixa, també obrim portes d'una instal·lació artística, un poema visual i sonor que han creat els artistes Cabo San Roque a partir també de la paraula d'en Blai Bonet. Per tant, estem en això, no?, en aquest nucli de Sant Blai Bonet i gaudint de noves mirades o noves aproximacions a la seva poesia.
Demà també se lliuren els Premis de Creació Literària, se donen a conèixer que 4 premiats de Santanyí, d'aquests premis que també cada any atorga l'Ajuntament de Santanyí. És a dir, molt de Blai Bonet, molta celebració, sí, i que ho passeu molt bé. Enhorabona per aquest espectacle.
Moltes gràcies a vosaltres per l'interès.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Una ferrada.
Adéu.
Adéu. Corre.
IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.